Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu. Menys de 15 dies. En aquest lapse de temps, la Direcció de Manufactures Falbart ha presentat als treballadors i al Departament de Treball un expedient de regulació d'ocupació que incloia l'acomiadament de 43 persones. En menys de 15 dies s'ha passat de la intenció a l'acció i ahir el comitè d'empresa anunciava a la plantilla la llista amb els noms de les persones que dilluns ja no s'incorporaran a l'activitat de la Falba. Un nou esdeveniment que agafa les administracions, Ajuntament, Consell Comarcal i Generalitat un pas per darrere de les decisions de l'empresa. Per a tots, quan s'acabi el cap de setmana, començarà una nova etapa. I a ningú se li escapa que mentre hi haurà 40 persones que dilluns hauran de començar a plantejar-se el seu futur laboral en una comarca, val a dir, amb poques ofertes de treball, les administracions, totes, hauran de demostrar la seva capacitat de generar oportunitats i, sobretot, generar esperança després d'un cop seriós a un símbol de Falset i comarca. La setmana ens ha deixat més titulars. El municipi de Gratallops va canviar el passat dimecres d'alcalde després de la renúncia de Jaume Pellejà. Maria Teresa Balaguer agafa el relleu, distanciant-se, això sí, del seu predecessor. ...9 milions de quilos de raïm, aquesta és la quantitat definitiva que han recollit els cellers i cooperatives de la denominació d'origen Montsant. Per cert, ahir el Consell Regulador rebia les primeres unitats de la Copa Priorat que ha dissenyat l'empresa Riedel. I de l'àmbit cultural destaquem la presentació del treball de recerca sobre l'últim any de la Guerra Civil als municipis de la Serra del Montsant que ha elaborat el Centre Carrutxa. Amb el nom Montsant Front de Guerra es recullen els testimonis escrits i també orals d'un episodi especialment cruent en el triangle format per la Figuera, Cabassers i la Vilella Baixa, on, precisament, aquesta tarda es presenta aquest treball. Manufactures Falbart aplica l'ERO presentat la setmana passada al Departament de Treball i acomiadava ahir 43 persones. Una quinzena de treballadores, i diem treballadores perquè la majoria de la plantilla està format per dones, van acollir-se a les baixes voluntàries. Segons algunes fonts, els membres del comitè de l'empresa haurien estat els encarregats d'informar als treballadors. Dilluns, l'empresa començarà l'activitat amb una plantilla de 34 persones. A tot això, el grup dels independents per Falset s'ofereix per treballar colze a colze amb l'equip de govern del consistori de la capital del Priorat per buscar solucions a la situació que planteja l'ERO de Manufactures Falbart. En declaracions a aquesta emissora, el cap dels independents falsetans, Jaume Domènech, assenyala la necessitat de treball conjunt i fins i tot assegura que si l'alcalde Jesús Torralba no dona el primer pas, serà ell mateix que demanarà una reunió per abordar aquest assumpte.
Home, 45 llocs de treball són molts. I, evidentment, això tindrà té unes connotacions importants. Jo diria que el més important, i sé que és difícil, sé que és difícil a nivell local i a nivell municipal prendre determinacions. El que passa que en aquest tema penso que s'ha de ser molt clar i s'ha de a nivell d'ajuntament, parlo, a nivell d'ajuntament s'ha de portar una actitud de conjunt i d'equip. Què vull dir amb això? Home, que jo ho miro des d'una òptica positiva. No crec que aquí ningú s'ha de poder i voler aprofitar d'aquest tema, a nivell polític, no és aquesta l'actitud nostra, i penso que aquí hem de ser positius. Hem d'intentar cercar solucions, si és que des de l'Ajuntament se'n poden trobar, són difícils, no dic que siguin fàcils, però alguna cosa s'ha d'intentar fer, no? Si no més, penso que és l'obligació, no? Aquí hi ha un efecte causa, d'analitzar el per què això s'ha produït i, evidentment, sabem que estem amb una empresa dintre de la seva producció que està el sector textil, és un sector ja que porta un tema de conjuntura difícil. S'ha intentat, suposo, des de sectors de l'administració, hi ha hagut vegades que en aquests sectors se l'han ajudat, suposo que s'ha d'intentar poder l'ajudar ara, però també s'ha de veure exactament la viabilitat, la viabilitat de l'empresa. No? Què es pot fer ara amb les persones? Què és el que realment importa? No? Importa realment les persones que en aquests moments seran acomiades. No? Penso que és aquí on s'ha d'intentar fer alguna cosa. Per part de l'Ajuntament, home, jo diria que si no l'han parlat aquest tema perquè no ens han cridat a l'Ajuntament com a grup per intentar parlar d'aquest tema, però jo penso que és un tema que ningú té que portar la bandera, sinó que és un tema, penso que és un tema d'unitat, perquè és un tema que afecta a Falset com a poble i com a entitat, no? Per tant, tot el que puguem aportar des de l'òptica que sigui i des de la posició municipal, tant sigui l'equip de govern com el grup de l'oposició, penso que el que s'ha d'intentar és treballar conjuntament i, si hi ha solucions, buscar-les. No? Se poden fer coses, home, jo diria se'n poden fer. No crec, no dic que les coses que es puguin fer siguin, te pugui dir d'entrada, de que puguin, tindran un èxit immediat, no? Però, bueno, almenys el que s'ha de fer és intentar, no? Intentar buscar coses. I aquí intentar, què es pot fer? Bueno, entre, a part de que per part de l'Ajuntament es vulgui intentar de buscar alguna solució de cara a l'empresa, ja que ja ho he dit abans, el sistema de la viabilitat de l'empresa, hi ha també amb les persones que en aquest moment se queden sense feina, no? Encara que tinguin la cobertura al desempleo, però tot això crec que és, si es pot donar solucions, penso que és més important que no pas la cobertura, que a més la cobertura també s'acaba. Mm-hmm. Què podríem mirar de fer? Home, mirar de parlar també amb el teixit, amb part del teixit empresarial que avui tenim a Falset, si pogués absorbir alguna part d'aquests llocs de treball. S'ha de parlar. I jo en aquests moments, doncs, bueno, a títol personal, he pogut parlar amb algun empresari d'aquí de Falset i li he comentat aquest tema. Però, bueno, jo penso que no és ni correspon a mi en aquests moments liderar aquest tema, sinó que penso que això que és un tema més de tot l'Ajuntament i en aquest cas encapçalat per l'alcalde, però penso que, home, almenys el que no es pot, el que no hi ha d'haver és decidir amb aquest tema, no? I que no quedi, per parlar que no quedi. Per tant, bueno, penso que s'ha de fer un exercici de voluntats i reunir-nos i parlar en profunditat i, bueno, i sobretot en positiu, que crec que és el que en aquest tema s'ha de fer d'una manera molt seriosa, d'una manera sèria i d'una manera responsable, afrontar el tema i parlar-lo. I si podem aportar solucions, doncs, bueno, no hem de deixar-les passar, perquè realment és el que s'ha d'intentar, donar respostes clares i a les persones afectades, no?
I la resposta de l'Ajuntament no s'ha fet esperar. Jesús Torralba accepta l'oferiment del Partit dels Independents. Prèviament, però, l'alcalde explica els contactes amb la Generalitat per tal que s'impliquin en la situació que es planteja al municipi i també, recordem-ho, a la comarca.
Tan aviat l'Ajuntament va conèixer la situació de l'empresa Falbar, es van posar en contacte amb el seu gerent, vam tenir una entrevista, va coincidir que aquesta entrevista va ser el mateix dia que estàvem parlant en el comitè i els representants de sindicats per intentar buscar algun tipus de solució. Vàrem parlar amb el gerent de que per part de l'Ajuntament miraríem de donar tot el recolzament institucional que poguéssim, tant des d'un punt de vista de la pròpia Generalitat com des d'un punt de vista també de la Conselleria de Treball. El dia següent em vaig posar en contacte amb el president del Consell Comarcal i vam decidir que tots dos ens afegiríem al recolzament institucional que entenc que ha de tenir una empresa de la tradició que té l'empresa Falbar a Falset. És més, el dia següent vaig tenir l'oportunitat d'anar a la Cambra de Comerç de Reus, vaig demanar recolzament també des d'un punt de vista institucional, hem parlat amb Redesa i intentarem buscar alternatives, cas de que sigui possible, pels treballadors, cas de que s'acabi de formalitzar definitivament l'expedient en qüestió. He estat parlant amb Àngel Clua, que és el secretari general de UGT del Camp de Tarragona, que també estava dintre de lo que era la negociació, per buscar alternatives, o bé de recol·locació, o bé d'altres, per les persones que puguin estar implicades. I em permetré, si és breu, llegir ràpidament la carta que des de l'Ajuntament de Falset va sortir cap a Presidència de la Generalitat i cap a la consellera de Treball, la senyora Mar Serna. Això va ser el dia 17 de novembre. No l'hem volgut publicar perquè volem ser molt prudents en el tractament de tota la informació que fa referència a aquest afer, perquè entenc que fins que no hi hagin coses definitives, crear expectatives, ja que estem tractant de persones i de situació difícil i complicada, doncs no volem fer-ho, i per tant volem ser prudents, però estem treballant. La carta diu textualment així: el recent anunci de la liquidació de 43 llocs de treball a la societat Manufactures Falbar S.A. de Falset, una empresa del ram de la confecció tèxtil que dona feina a 80 persones, majoritàriament del nostre municipi i durant molts anys emblemàtiques del sector i de la nostra localitat, la segona de la comarca en creació d'ocupació i la particular circumstància de ser els treballadors majoritàriament dones de més de 45 anys, ocupades durant més d'una dècada en el sector de la confecció i, per tant, posa el nostre municipi en una situació molt complicada. Manufactures Falbar S.A. ha estat durant molts anys un clar motor econòmic pel nostre municipi, des dels seus inicis com a empresa familiar l'any 1939, havent arribat a contractar als anys 80 fins a 330 treballadors a la seva fàbrica de Falset. Coneixedors de la vostra particular sensibilitat cap a aquests territoris d'economia basada en sectors privats de producció, com recentment ho heu demostrat, en el foment de les inversions en un territori tan proper com són les Terres de l'Ebre, em veig obligat a demanar de la vostra conselleria i de la vostra presidència l'empreniment i l'impuls de les accions que considereu oportunes, adreçades inicialment a la conservació d'aquests llocs de treball, i si això no fos possible, a la programació de noves accions i inversions econòmiques i formatives adreçades a la reintroducció d'aquestes persones al mercat de treball i al foment de l'ocupació, de manera que entre tots puguem donar resposta a aquesta situació particularment difícil. President, va tenir molt interès en el particular i uns dies més tard respon lo següent. Benvolgut senyor, primer de tot vull agrair-vos la carta del propassat 17 de novembre on ens informàveu de la situació de Manufactures Falbar. Tot i que ja era coneixedor de la situació per altres vies, l'interès i el relleu de la seva carta faran que des de presidència seguim encara amb més detall la situació de l'empresa i de l'impacte que les seves decisions puguin tenir a Falset i comarca. El govern és plenament conscient del problema econòmic i social que genera la reducció de plantilla de Falbar, una empresa emblemàtica a la ciutat de Falset. És especialment remarcable que aquesta reducció de plantilla afecti majoritàriament a dones majors de 45 anys. Des del govern també som conscients dels riscos futurs que aquesta nova reducció de plantilla pot suposar per l'esdevenir de l'empresa. És per això que us manifesto la plena disposició a treballar i a mantenir els contactes necessaris per garantir la viabilitat futura de l'empresa, estudiant en detall la seva situació i les possibles actuacions a realitzar. De la mateixa manera, des del govern treballarem perquè les persones afectades puguin reincorporar-se al mercat de treball mitjançant actuacions com la formació, el suport a l'autoocupació i treballant per atreure nous projectes empresarials a la comarca. Rebeu una cordial salutació, president José Montilla. També vull dir-te que això ja ha donat efecte perquè el representant de treball de la Generalitat de Tarragona, el senyor Solanes, ja ha tingut una entrevista amb el gerent de l'empresa, amb l'Ajuntament de Falset i amb el Consell Comarcal. Per tant, és del nostre interès intentar donar suport no solament a lo que és una empresa d'aquestes característiques i tan emblemàtica a Falset i comarca, sinó també a tots els treballadors i treballadores que puguin quedar-se a l'atur com a conseqüència d'aquesta reducció de plantilla. i ho continuarem fent. I naturalment comptem, i ens agradaria comptar, amb tot el suport de totes les forces socials, polítiques, de la població i de la comarca. I ens obrim a, també, per la nostra part, donar la màxima col·laboració a tothom.
Per cert, que el Departament de Treball ja ha iniciat contactes amb l'empresa i el Comitè de Treballadors per veure quines opcions de futur hi ha tant per Falbar com pels seus treballadors, especialment els ja ex-treballadors. I sense deixar aquesta qüestió, us hem d'explicar que Manufactures Falbar es va convertir en la inesperada protagonista del ple del passat dijous al Consell Comarcal. El president, Josep Antoni Robles, va explicar als consellers les actuacions que han dut a terme al costat del consistori Falsetà arran de l'anunci de l'ERO. Robles va anunciar la preparació d'una reunió entre l'empresa i la Generalitat, una trobada en la que les administracions locals només hi prendran part si hi són convidades.
Si ens conviden, sí. Nosaltres estem per a col·laborar i per ajudar en tot el que estigui en les nostres mans. Ara, la situació nosaltres no la podem solucionar. La solució passa pel govern de la Generalitat i per l'empresa si està disposada. L'empresa sembla que ho tingui molt clar que fa la reforma aquesta, doncs llavors haurem de buscar altres solucions, però no, això no es pot fer ni un dia ni dos, esclar.
Pel que fa al grup de l'oposició al Consell, el portaveu dels independents pel Priorat, Francesc Piqué, denuncia el retard amb què han començat a actuar les administracions.
Sobre el tema de la Falbar, el Consell ens ha informat el president que des de fa una setmana o 15 dies s'ha estat movent, hem parlat amb presidència i amb la consellera de Treball, que s'estan movent els fils. El que passa que el problema no és ara que s'ha de solucionar. Jo concretament penso que el moment que es va fer una reducció de jornada amb la gent, que la gent ja veien que no funcionava, crec jo, com a Quico o com a conseller, crec que en aquell moment era quan s'havia de fer, de moure el tema. I ara, bueno, jo el que sé, que me n'he enterat en aquest moment, sé que l'ERO l'han firmat ja els treballadors, pues no sé pas què farem ara. Ja.
Per cert que en el ple del passat dijous es va desestimar una moció de suport de l'ENS a les consultes sobre la independència de Catalunya que realitzin al Priorat. Tal com ja va passar l'Ajuntament de Falset, el grup de Convergència i Unió, tot i mostrar-se a favor, va votar en contra, argumentant que no està d'acord amb el redactat del text presentat pels independents. El president de la Diputació de Tarragona va lliurar dijous la imatge de Santa Bàrbara a l'Ajuntament de Bellmunt. La imatge ha passat per un procés de rehabilitació a l'Escola d'Art de la Diputació a Tortosa. I ahir divendres es va presentar el llibre Diputat per un dia, 10 anys de reflexions de la infància al Parlament de Catalunya, que recull 50 ponències que han presentat a la Cambra Catalana els alumnes guanyadors del projecte educatiu Els valors des d'Aldes Infantils, que organitza Aldes Infantils SOS. Per cert, un dels textos premiats és el de Francesc del Pueyo, del Col·legi d'Educació Infantil i Primària Rossendiol de Porrera. Maria Teresa Balaguer és la nova alcaldessa de Gratallops. El passat dimecres, en sessió plenària, va ser elegida en substitució de Jaume Pellejà, tots dos dels Partit Independents per Gratallops, acords municipals. En declaracions a Ràdio Falset, la nova alcaldessa de Gratallops es distanciava del seu predecessor i defensava la seva independència respecte a cap partit polític.
Bueno, quan vaig entrar a l'Ajuntament de Gratallops, la meva idea era treballar pel poble i ara doncs, és igual, tant si és regidora vaig continuar treballant pel poble i ara sóc alcalde i continuaré treballant pel poble. És la meva meta és aquesta, vull dir, no, és el que ha de fer un alcalde. Respecte als escrits del diari, volia dir que jo tinc una altra manera de fer de l'alcalde que he hagut fins ara. M'agrada més comunicar amb la gent del poble, m'agrada expressar... Crec que per molt alcalde que siguis, el poble té dret a saber què està passant, per què passa, i llavors, si la gent està informada, se viu d'una altra manera al poble, perquè l'ambient del poble és molt important. El dia a dia del carrer, per mi, és més important que les obres que es puguin fer al poble. I ja està. Soc independent, no soc d'esquerra, tot i que als diaris surto com que soc el relleu de l'alcalde, que no soc el relleu, sinó una altra manera de fer.
El ja exalcalde Jaume Pellejà va justificar la seva renúncia al càrrec per la rumorologia al voltant de la seva gestió al capdavant del consistori.
La decisió es pren, és una decisió personal. Per què es pren? Doncs perquè l'Ajuntament de Gratallops doncs, ha començat a córrer molta rumorologia i amb pobles petits. I ara, de la manera que estan les alcaldes, no? que tot sembla que sigui veritat. És, al final, doncs, escolta, això arriba a la família es preocupa, i amb pobles petitets, i com nosaltres, que no cobrem res, ni dietes, ni col·lectratges, no cobrem res, doncs, i no vivim de la política, doncs escolta, aquests temes a mi m'han afectat molt.
També dins de l'àmbit polític us expliquem la visita que el diputat del Partit Popular, Rafael Luna, va fer a la cooperativa de Falset el passat dimecres. Luna, en declaracions a aquesta emissora, criticava els pressupostos pel sector agrícola que el mateix dimecres presentava el conseller Joaquim Llena, en aquest cas a Barcelona. El diputat del Partit Popular avançava als eixos de les esmenes que hi presentava.
Bueno, les esmenes que nosaltres tenim que fer, en primer lloc, tenim que tenir en compte de que avui depenem realment del que és la Unió Europea en els temes agraris. Hem sigut incapaços ja per la Generalitat de Catalunya i el govern central de plantar cara a Europa, com feien uns altres ministres, com pot ser pues, la recordada pel sector ministre Loyola de Palacio o Arias Cañete, és que a Catalunya els pressupostos van molt dirigits a no a les necessitats que tenen els pagesos. On van les nostres esmenes? Exclusivament a on està el rovell de l'ou, que és la renta agrària. Si no parlem ja del món rural, parlem de l'altre, parlem de tal, el problema que avui té el pagès és la seva renta, i és que la seva renta agrària no arriba realment ni per poder cobrir els costos que està utilitzant per poder desenvolupar la seva feina.
Convergència i Unió també s'ha sumat a les crítiques pels pressupostos destinats a agricultura. Segons Xavier Pallarès, diputat de CiU, els pressupostos per al 2010 no estan pensats per al moment de crisi econòmica perquè, entén Pallarès, s'obliden de la millora en la competitivitat i productivitat de la pagesia catalana. A més, afegeix Xavier Pallarès que l'increment del 0,19% del pressupost destinat per l'agricultura, ramaderia i pesca no quedarà reflectit en el pressupost perquè quedarà exhaurit pel cost directe de l'administració. La denominació d'origen Montsant recull en tot el seu territori més de 9 milions de quilos de raïm, una xifra superior a la de l'any passat, que es va quedar en 7 milions, la més baixa des de la constitució del Consell Regulador l'any 2002. Enguany, però, el problema no està a les finques, sinó al mercat, com explica Gerard Amorós, gerent de la DEO Montsant.
Els cellers, bàsicament, el que estan és preocupats. Preocupats perquè, òbviament, és molt difícil vendre, costa molt, demana un esforç molt gran vendre, i tothom, ningú vol tenir estocs, sinó que agradaria mobilitzar més els estocs. Per tant, en aquest moment hi ha l'impàs aquest de que les ventes se'n ressenten, estan complicades, i esperem una mica a veure què passa amb la situació econòmica general. El problema és que, clar, això d'haver degut no és una crisi del món del vi, sinó que és una crisi general, global. Per tant, hem d'esperar una mica a veure què és el que passa a nivell amb els números, amb l'economia global.
Segons Amorós, els productors han recollit tot el producte i no s'ha deixat cap raïm al cep, com es va arribar a especular a l'inici de la campanya degut als estocs que hi havia als cellers i les cooperatives. La Copa del Vi Montsant ja ha arribat al territori que li dona nom. Ahir van arribar a Falset les primeres unitats de la Copa creada per la prestigiosa Casa Riedel, després de diverses proves i tastos amb vins de la denominació d'origen Priratina. El Consell Regulador de la denominació d'origen Montsant ha rebut les copes i així es tanca tot un procés que va incloure fins i tot un tast amb 15 experts el passat juliol a Barcelona. Els catadors van tastar vins d'aquesta DO amb fins a 17 copes diferents per trobar la que s'adequés millor a les característiques dels vins de la DO Montsant. Pel fabricant austríac Riedel suposa sumar una nova copa al conjunt de les dedicades a un territori vinícola en concret. Fins ara, Bordeus o Chianti, a nivell internacional, o La Rioja, a nivell espanyol, ja disposaven del seu particular disseny. Obrim plana cultural, dijous van començar les visites escolars a l'exposició Apencar, el món del treball, els llibres infantils i juvenils, que es troba instal·lada a la Biblioteca Salvador Estremifà de Falset. Montse Bartolomé explica els objectius d'una mostra com aquesta.
És un recull de llibres en què es parla doncs, dels oficis, de quins tipus d'oficis hi ha, del treball, de què representen a treballar, del treball infantil, una mica de totes les vessants del món del treball i que enguany, per desgràcia, no, doncs és un tema que està molt, molt al dia i potser que als nens sempre els ha interessat, no, el tema dels oficis, que seràs quan seràs gran. I és una manera també d'introduir-los al món del treball doncs, a través d'històries, de contes i de personatges. L'exposició consta de 9 grups de llibres, diguem. El primer grup doncs, trobem llibres en què es parla d'oficis, una mica en general. Jo vull ser bomber, jo vull ser mariner, jo vull ser pescador. El segon bloc se li diu mar, terra i aire per obtenir menjar. Després també hi ha un altre apartat que és treball a mà i a màquina, que ja parlaríem doncs, del treball de manufactura o treball amb maquinària. Sí. També hi ha un altre que és de les habilitats excepcionals i admirables, que aquí s'agruparia doncs, els genis, no? Que no trien una mica l'ofici sinó que el porten a dins, o també aquí hi hauria el grup dels futbolistes i famosos, no? La gent que es fa famosa doncs, per la seva feina.
L'exposició estarà oberta fins al proper dia 10 de desembre. També es pot visitar dins l'horari habitual de la Biblioteca Falsetenca. Aquesta tarda es presenta a la Vilella Baixa el treball de recerca Montsant Front de Guerra, que ha elaborat el Centre de Recerca La Carrutxa. El treball es centra en els relats orals i les fonts bibliogràfiques del darrer any de la Guerra Civil als municipis del voltant de la Serra Prioratina. L'etnòleg Salvador Palamà ha estat l'encarregat de coordinar el treball.
És un treball que s'engega ara fa 2 anys. S'ha desenvolupat, tot i que utilitzem materials de recerca anteriors, bàsicament l'hem fet durant els anys 2008 i 2009, coincidint amb els 70 anys de la Guerra Civil Espanyola. L'objectiu del treball va néixer una mica a partir de que fa un temps que estem treballant amb el Parc Natural de la Serra de Montsant, identificant els elements d'arquitectura popular, els elements de patrimoni cultural que hi ha a dalt de la muntanya, i vam començar a localitzar tota una sèrie de restes, bàsicament doncs, parapets, posicions militars, que venien del temps de la guerra. Vam pensar que seria interessant apropar-nos a aquest període de la història, que també ha deixat la seva petjada a la muntanya, i vam iniciar aquest treball d'investigació.
Entrem en la recta final de l'informatiu, primer amb els titulars esportius que ens porta Jordi Perelló i que ens ampliarà a partir de les 2 del migdia.
Hola, bon dia. El Falset Esportiu va perdre el passat cap de setmana i a Vilaseca. 2-0 fa que els falsetans, hores d'ara, ocupen l'11è lloc de la segona territorial amb un total de 14 punts. Dèiem als onens classificats d'un grup de 18 equips. Un Falset Esportiu que aquest cap de setmana rep a la Selva del Camp, un equip que es belluga hores d'ara a la zona mitja-baixa de la classificació. I el partit que té que jugar el Falset Esportiu demà diumenge és una bona pedra de toc perquè els falsetans conquereixin els 3 punts en litigi, 3 punts al joc que facin que el Falset Esportiu pugui pujar fins i tot a la zona mitja de la classificació. El Falset Esportiu La Selva del Camp començarà demà diumenge a partir de 4:45 de la tarda i el nou Domènec Aragonès. L'altre equip de la nostra comarca, el Porrera Unió Esportiva, continua en ratxa. El passat cap de setmana guanyava l'equip de l'Almoster per 4-3 i ja situa hores d'ara al ben mig de la classificació del grup 23è de segona. Un Porrera Unió Esportiva que aquest cap de setmana visita aquesta tarda de dissabte a partir de les 4 de la tarda a les 16 hores al terreny del Montbrió, un equip que també es belluga a la zona mitja de la taula classificatòria. Parlant del món del futbol femení, el Falset Esportiu perdia per 18-1, ni més ni menys, el passat cap de setmana al terreny de l'Alcover. Un Falset Esportiu femení que rep la visita aquest cap de setmana de l'Escola de Valls de Futbol, que és ni més ni menys un dels líders d'aquesta classificació. I acabarem parlant del món del futbol sala, d'un Pradell Futbol Sala que perdia per 6-3 el passat cap de setmana a la pista del Patxangueros d'Alforja. Un equip, el Pradell Futbol Sala, que torna a la competició aquest cap de setmana, on rep l'equip del Camp Vicenç Lapineda a partir de les 5 de la tarda, de les 17 hores, al pavelló d'esports de Falset. Tot això i més, ens retrobem a les 2 del migdia, a les 14 hores, als esports aquí, a Ràdio Falset. Si ja fins aleshores, bon dia.
Gràcies, Jordi. Temps ara pel temps, amb la previsió meteorològica d'Enric Massip.
Acabem una setmana en què la situació ha anat variant a poc a poc i hem tingut algunes petites precipitacions de poca transcendència, però doncs és la porta a nous canvis que s'estan acostant i que avui, última hora, el dissabte, doncs ja podran tindre algun efecte aquí a les nostres comarques amb augment dels núvols i també amb algunes pluges que es aniran generalitzant així com vagi avançant el diumenge. Aquest canvi també ens portarà, junt amb les pluges, una baixada considerable de les temperatures, per la qual cosa la setmana que ve ja entrem una situació clarament invernal en quant a temperatures i també en quant a la variabilitat del temps, donat que ens giraran vents del nord i del nord-oest, bastant forts i bastant freds, com dèiem, que seran la nota doncs, d'invernal que entrarà la propera setmana. No s'esperen doncs, més que aquestes altres alteracions, el canvi s'està materialitzant i la baixada de les temperatures la setmana que ve doncs, serà el més destacable que ens donarà aquesta situació meteorològica. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1904, Madrid se veia afectada per un règim de nevades que van deixar un gruix d'un metre i mig de neu.
I abans de tancar l'informatiu, hem de parlar d'aquesta casa de Ràdio Falset, ja que vol fer públic i explícit el seu suport a l'editorial que el passat dijous van publicar 12 diaris catalans. Un text titulat La dignitat de Catalunya, que s'acaba d'aquesta manera. Tornem a recordar-ho. L'Estatut és fruit d'un doble pacte polític sotmès a referèndum, que ningú es confongui ni malinterpreti les inevitables contradiccions de la Catalunya actual, que ningú erri el diagnòstic per molts que siguin els problemes, les desafeccions i les contrarietats. No som davant d'una societat feble, postrada i disposada a assistir impassiblement al deteriorament de la seva dignitat. No desitgem per suposar un desenllaç negatiu i confiem en la prohibitat dels jutges. Però ningú que conegui Catalunya posarà en dubte que el reconeixement de la identitat, la millora de l'autogovern, l'obtenció d'un finançament just i un salt qualitatiu en la gestió de les infraestructures són i continuaran sent reclamacions tenaçment plantejades amb un amplíssim suport polític i social. Si és necessari, la solidaritat catalana tornarà a articular la legítima resposta d'una societat responsable. Gràcies per la seva atenció i us emplacem aquí uns minuts a l'hora del vermut, aquí la sintonia de Ràdio Falset, l'hora de Tertúlia. Bon cap de setmana i bona fira. Adeu!